Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Israel prepara el terreny per a una entrada amb tropes al Líban. Els atacs aeris dels últims tres dies estaven dissenyats per destruir la infraestructura militar de Hezbollah. El president del Parlament libanès assegura que en les pròximes 24 hores seran decisives per saber si és possible arribar a un alto el foc entre Israel i Hezbollah i que s'estan fent esforços seriosos per pactar una treva. A l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, el president francès Emmanuel Macron ha demanat una desescalada al Líban.
Nous agirons donc.
Actuarem per fer emergir una veu diplomàtica indispensable amb l'objectiu de protegir la població civil i evitar una escalada regional. No hi ha d'haver, no hi pot haver una guerra al Líban.
Il ne peut pas y avoir de guerre au Liban.
També ha centrat l'atenció de la reunió de les Nacions Unides al president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha acusat Vladimir Putin de planificar atacs sobre les centrals nuclears per deixar els ucraïnesos sense energia a l'hivern. Més notícies amb Armínia Massana.
Qui acaba d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU fa pocs minuts és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha abordat el conflicte al Líban i també s'ha referit a la situació a Veneçuela, demanant un recompte dels vots a les eleccions en aquest país llatinoamericà.
La situació, desgraciadament, en Veneçuela, tras les eleccions del passat 28 de julio, és enormement preocupant. Quiero reiterar, una vez más, el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación.
La Fiscalia del Suprem estudiarà si investiga el líder de S'ha acabat la festa, l'eurodiputat Albice Pérez, per un possible cas de finançament il·legal de la seva formació. L'impulsor d'una suposada estafa piramidal amb monedes virtuals ha presentat al Ministeri Públic documentació conforme va pagar 100.000 euros en efectiu a l'agitador Ultra per la campanya electoral. I adjunten àudios com el d'aquesta conversa telefònica.
La encuesta me encamina cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes?
Ha quedat en llibertat el detingut en l'arrencada del Saló Immobiliari de District aquest dimecres al recinte firal de l'Hospitalet de Llobregat. Els activistes han tirat pintura en pols als agents que els impedien acostar-se al recinte i han acabat entrant al districte administratiu de la Generalitat situat a prop de la fira per intentar parlar amb algun responsable del govern. Segons els Mossos, en aquesta acció, el detingut ha trencat una porta de vidre.
El govern de la Generalitat del socialista Salvador Illa ha incorporat a l'executiu l'expresident del PDeCAT fins a la dissolució del partit David Bomba i l'exdirigent convergent és el nou director general de la Conselleria d'Empresa i Treball encarregat d'Economia Social, Solidària i Cooperativisme. Lady Macbeth de Shostakovich ha inaugurat la temporada del Liceu. La peça en producció d'Àlex Uller descriu la rebel·lia d'una dona russa contra l'opressió masclista a través del sexe i la violència.
Pel muntatge d'aquesta òpera al Liceu, Àlex Uller ha fet inundar l'escenari del Liceu amb 10.000 litres d'aigua per convertir-lo en una espècie de claveguera. L'aigua és una metàfora de l'estat d'ànim de la protagonista, una dona deprimida que comet adulteri i un seguit d'assassinats. L'òpera de Shostakovich va estar prohibida a la Unió Soviètica perquè Stalin la va veure com una crítica ferotge al règim comunista. Lady Macbeth es podrà veure al Gran Teatre del Liceu fins al 7 d'octubre.
I els esports, sort diversa per al Barça i el Girona als seus partits de Lliga a la primera divisió de futbol. El Barça s'ha imposat per la mínima 1-0 al Getafe gràcies a un gol de cap de Lewandowski. El Girona, de la seva banda, ha empatat a 0 davant del Rayo Vallecano.
Segons ha pogut confirmar Catalunya Informació, el Barça està molt a prop de tancar la incorporació del porter polonès Chesney, que està retirat i firmarà fins al final de la temporada. Chesney ja ha fet nit a Barcelona i aquest dijous podria podria passar la revisió mèdica. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, s'hi ha referit.
L'Iñaki té 25 anys, els altres jugadors són molt joves i si passa alguna cosa necessitem tenir experiència i és per això que estem parlant d'això. Ho hem discutit amb els jugadors i veurem què passa.
I encara un altre punt de l'actualitat esportiva, el Barça d'handbol continua intractable a la Lliga de Campions i aquest dimecres ha sumat la tercera victòria en 3 jornades. Els blaugranes han derrotat a domicili el Kielce per 28-32.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Com algun jodido capullo.
Si està bé a la tarda.
Hey. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres? Qui sap si heu comentat l'informe del Comitè d'Experts del Consell d'Europa preocupat per la sentència dels tribunals espanyols que obliga totes les escoles a fer almenys un 25% de classes en castellà, que és contrari a l'article 8 de la Carta i el dret a rebre l'ensenyament en la llengua minoritzada. O potser de l'alerta que envia tot el món Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, dient que l'estat del món és insostenible i assegurant que l'Iban és a la vora del precipici.
La situació del món és insostenible. No podem continuar així. La gent del Líban, la gent d'Israel, la gent del món no es pot permetre que el Líban es converteixi en una nova Gaza.
Entre els principals problemes hi ha la crisi migratòria protagonitzada per gent de totes les edats i condicions, com tants joves i nens marroquins, per exemple, que miren de fugir cap a Ceuta. Però per quines raons? Hem reservat la primera trucada a Ona Lorda, que és responsable d'incidència política de Save the Children Catalunya. I ja podeu, des d'ara mateix, doncs això, trucar al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres, com aquesta de la Mercè de Tarragona. Per què els homes, quan se saluden amb els homes, es donen la mà i quan ho fan amb les dones es fan un petó? No hauria de ser tot igual? El Vicenç diu, són costums. A Rússia es fan un petó als llavis entre homes i mai veurà xinesos fent-se petons, i menys encara japonesos, on, d'altra banda, consideren un gran honor compartir un bany comunitari amb el convidat. Ja m'imagino jo entrant allà, doncs, sola. Una bona remullada tots junts, amb calça curta. Disposem de 8 línies, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Temps, vent, senyor, dona i fortuna donen voltes com la lluna.
Dites fites.
Espanya eleven la pressió policial a la frontera de Ceuta per evitar l'entrada massiva d'immigrants. Un 70% són nens i joves, segons l'Observatori del Nord de Drets Humans. I els que ja han aconseguit entrar a Ceuta no volen ser repatriats de cap manera al Marroc. Mira, aquest és el cas d'un d'ells que explica a EFE que el govern no els dona oportunitats als governs del Marroc i que estan convençuts que Espanya l'ajudaran perquè és menor d'edat. Però quines són les raons principals que empenyen a nens i joves a fugir de casa seva en aquell país? Ona Lorda, responsable d'incidència política de Save the Children a Catalunya, una organització que ho treballa, que és present i que ho ha estudiat. Ona, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Amb quines xifres treballem?
Doncs mira, efectivament, l'arribada de joves migrats sols des del Marroc a Ceuta ha pujat exponencialment. Ara mateix a Ceuta hi ha aproximadament uns 500 menors acollits. Això significa que s'ha incrementat per 6 respecte al 2023 l'arribada de joves menors d'edat en aquesta ciutat autònoma. Significa que ara mateix els recursos habitacionals que hi ha a la ciutat estan completament saturats.
I on, en el cas del Marroc, quina és la raó majoritària que mou aquests nois a intentar entrar a Ceuta?
Bàsicament és una combinació de factors, no hi ha un motiu específic. En primer lloc serien les condicions socioeconòmiques al Marroc, és a dir, hi ha una situació de pobresa generalitzada, de falta d'oportunitats per joves i una inestabilitat en les regions properes, no? Que fa que aquests nens i nenes busquin millors condicions a Europa. I per això doncs, fan tot aquest viatge passant per Ceuta.
És cert que hi ha famílies que empenyen els fills menors a creuar la frontera?
Evidentment, doncs, les famílies marroquins no tenen aquesta informació, per exemple, de famílies que tenen ja, per exemple, estan a la península, que no els diuen no, que les condicions són millors a Espanya. I llavors, doncs, moltes vegades sí que és veritat que els propis joves o empujats per les seves famílies, doncs, inicien aquest trajecte migratori cap a la Unió Europea i a Espanya.
Fugen de situacions personals repressives, també, com els matrimonis forçats, per exemple.
Sí, això, en el cas de les nenes i les noies, doncs, evidentment, és una de les causes principals, no, de voler fugir del seu país. Per exemple, en els països subsaharians, també, la mutilació genital femenina també és un dels agravis i una de les violacions dels drets de les nenes per les quals coses decideixen marxar del país.
I es fan devolucions en calent de menors d'edat?
Ara mateix, pel que sapiguem, no s'estan produint. Pot ser que es produeixin, ara mateix no tenim investigacions de que ens donin aquesta situació, però sí que s'han produït en el passat.
Quina idea tenen aquests menors del que trobaran a l'altra banda de la frontera?
Doncs molts d'aquests menors, per exemple, no, segueixen per les xarxes socials, altres persones que viuen a la Unió Europea, tenen molta informació i veuen, no, que es creuen que quan arribaran a la Unió Europea o a Europa tindran moltes més oportunitats de formació i de treball. Sí que és veritat que aquí, per exemple, a Catalunya, que treballem amb aquest col·lectiu dels joves migrats sols, veiem que també hi ha una gran desil·lusió i decepció un cop arriben aquí al país, perquè justament veuen que no és fàcil justament arribar a aquests treballs, arribar a aquesta formació.
Tenen algun contacte amb les famílies?
Sí, normalment, amb els joves amb què treballem aquí, normalment sempre tenen bastant contacte amb les famílies, tots tenen un dispositiu mòbil, i parlen regularment amb les seves famílies en els seus països d'origen, sí.
I us heu trobat en casos que els nois us hagin dit que volen tornar a casa?
En alguns casos sí que ens hem trobat que no els agrada gens la situació en la que es troben i que decideixen tornar, però sí que és veritat que la majoria de nois i noies amb els que treballem volen emprendre un futur aquí a Catalunya i estan molt motivats en la búsqueda de formació i també en la búsqueda de feina.
Com veus aquesta crisi migratòria que vivim, Ona?
És un problema perquè veiem que no s'estan respectant els drets dels nens i les nenes migrants. Primer de tot, hem de recordar que són menors i per la qual cosa el conveni de drets dels nens de Nacions Unides se'ls hi aplica. Això significa que un cop surten del seu país se'ls ha de respectar els seus drets, el seu interès superior del menor i també tenen dret a sol·licitar asil si ho necessiten. També, és a dir, l'acolliment que se'ls hi fa ha de ser digne, que això és el que moltes vegades ens estem trobant, per exemple, a les Canàries o a Ceuta, no? Que els centres d'acollida estan totalment saturats i que no poden tenir una vida digna ni accedir a formacions ni a feina.
Ets optimista per la gestió del cas?
S'ha intentat des del govern estatal solucionar una mica aquest problema. Va haver-hi una conferència sectorial al mes de juliol en el qual es va intentar aprovar, no?, aquest repartiment equitatiu de joves migrats sols, però és molt difícil implementar-ho perquè, evidentment, cada comunitat autònoma té el seu propi govern amb la seva pròpia ideologia. Llavors, és molt difícil coordinar aquest repartiment de joves migrats sols. Per a qual cosa, doncs, ens preocupa especialment com a organització que es deixi a l'estacada i que es vulnerin els drets dels nens i les nenes que arriben al nostre país.
Què podem fer com a ciutadans?
Crec que és molt important informar-se molt bé del que està passant, de diferents fonts, no només llegir una sola font, i sobretot doncs, intentar ser solidaris també en les conversacions les que tenim, no, no només deixar-nos emportar per discursos, no, que ara mateix són anti-immigració. Els joves migrats sols que arriben a Espanya i a Catalunya, nosaltres treballem amb ells i sabem que són joves que poden aportar moltíssim a la societat i també hem de fer l'esforç nosaltres d'intentar acollir-los de la millor manera i intentar no, donar-los oportunitat a través de la formació i de la feina.
La crisi migratòria té moltes cares. Una d'aquestes és la que es viu a la frontera de Ceuta, on milers de nens i joves proven d'arribar-hi buscant un futur millor. N'hem parlat uns minuts amb Ona Lorda, responsable d'incidència política de Save the Children Catalunya. Ona Lorda, moltes gràcies per el teu temps i per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I Amaya Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i també la Maria Àngels de Lleida.
Jo no tinc res en contra de cap animal, al contrari, són macos, però tots els extrems són dolents. Perquè resulta que és al meu carrer, com a molts, hi ha una quantitat de coloms tan grossa que hi ha cases que no poden tancar les finestres, no poden obrir les finestres, perquè se'ls posen dintre. I si hi ha alguna casa que no hi viu ningú, fatal. I clar, no es poden matar ni es poden fer res, però no ho sé, haurien de fer alguna solució o altra, perquè t'embruten sempre les finestres. Si hi ha algun cotxe, el deixen i allò és corrosiu, que si no ho treus de seguit queda molt marcat. No ho sé, jo sembla que aquí hauria d'haver una mica de solució per no venir tants, perquè n'hi ha un extrem. Està passant pel carrer com si saludessin.
Caldria, doncs, regular els coloms, n'hi ha masses. Anem a Canet de Mar. Jaume, bona nit.
Bona nit. Bona nit, senyor Xavier.
A veure.
Miri, jo truco perquè fa molt de temps que no havia trucat, però els tinc aquí apuntats, per exposar el següent. Jo sóc una persona que visc sola, amb una casa pròpia, amb un petit jardí i tot, a Canet de Mar, i tota la meva vida he tingut gos. Des que era un nen fins ara, que sóc una persona gran, i tota la meva vida he tingut gos. I fa cosa de 2 mesos i mig que vaig tindre que sacrificar el que tenia, que era l'últim, que era un gosset petit, un Yorkshire de 14 anys, i com que no volia que patís, doncs vaig tindre que prendre la decisió, que em va costar moltíssim, però vaig estar uns dies rumiant si ja no en tindria cap més o no, això, però els meus fills i els amics i això m'han dit, home, és que si has tingut tota la vida gos, els que estimem els animals, especialment en el meu cas, doncs els gossos, diuen, tindries que tenir una altra vegada un. Però, senyor Xavier i els que m'escoltin, a dia d'avui és complicadíssim perquè et demanen o molts diners o adopta-la amb una gossera, però el cas meu concret és que vull un animal, un gosset, de raça petita, de tamany petit, tant se me'n dona, si és barrejat, si és de raça, més absolutament igual. Ara, que tingui almenys més d'un any.
I com us podem ajudar, Joan? Com us podem ajudar?
Pues, si algú d'estar, algun oient està escoltant això i coneix algú que se'n té que desprendre d'un, en tingui 2 anys, en tingui un, en tingui 5, pues, que jo seré una persona que el cuidaré molt, perquè, vaja, inclús sempre he tingut el veterinari d'aquí, un dels veterinaris d'aquí Canet, que li tinc feta una assegurança de poder-lo portar per les vacunes, per tot, sempre, i em truquen. I, esclar, a dia d'avui, encara que sembli una cosa estranya, però no ho és, escolta'm, dirigeix-te amb una gossera. Les gosseres, el que és un gos o una gosseta de raça petita, de tamany petit, no en tenen. No en tenen perquè la gent els adopta de seguida i els queda, i els gossos grossos són els que es queden allà. I, esclar, hi ha un gos gros, Pues no, la queda veritat clar. No, perquè sempre he tingut raça petita, sempre he tingut...
queda clar, Jaume. S'entén molt bé, voldria un gos de raça petita, a veure si és possible, perquè a les gosseres no en trobeu. A veure si tenim sort.
No, res impossible, he trucat a totes les gosseres de Catalunya...
Jaume,
com
que ara tenim gent esperant, si li sembla, en el cas que hi hagi novetats, ens posaríem en contacte amb vostè.
Perfecte, podeu donar el meu telèfon, aquest que us he trucat, i jo estaré encantat de que em truqui algú o em donguin alguna solució.
Tant de bo.
Moltíssimes gràcies i perdoneu la molèstia.
No, al contrari. Bona nit.
Adéu, bona nit.
De Canet de Mar a l'Eixample, Pep, bona nit.
Bona nit, Xavier, que te l'esteu.
Molt bé.
Mira, dos preguntes. Dos preguntes pels ignorants i una personalment per tu.
Aviam.
Quina vols que comenci?
Els ignorants.
Doncs mira, acabo de venir d'un bar, de dos bars, que sóc client, em coneixen i tal, no sóc un client conflictiu, em foto les meves birres, me'n vaig tan tranquil, pago i tal. I sempre em foto el mateix. Ja no te'n poso més. Ui, per què? Si, i a vegades estic parlant amb gent i tal, em ve de gust prendre'm un altre, no? Bueno, igual me n'he posat 5 o 6 ja, no? Doncs pues bueno, no te'n poso més. Escolta'm, a mi no m'han d'acompanyar a casa. No sóc conflictiu. Quin és el baremo de dir no te'n poso més?
O sigui, vellen per la teva salut.
Sí, bueno, per la meva salut i pel meu ego, eh? Perquè a mi em fot molt i sempre li dic, escolta'm, em fot molt que em diguis que no me'n poso cap més. Vinc cada dia aquí, et pago, em vaig tranquil, no foto follons, perquè no m'has posat un altre. Bueno,
demanem en aquests casos si és el que s'ha de fer, això. Si realment és el més aconsellat.
Que no me'n posin un altre. Em fot molt el meu.
És l'habitual que es faci això.
Això mateix. I ara he passat a un altre puesto, i també sóc client d'allà. Estava a la terrassa bastant... Encara no havien recollit, eh? Entro dintre, dic, escolta, em passa amb una birra i tal. No, és que ja estem plegant i tal. Posa'm una birra ràpida. No, que ja... Escolta'm, si sou client d'allà, em foto una birra ràpida, per què no me la volen posar? No?
No sé què diran els oients.
Bueno, per això mateix, a veure.
D'acord, Pep, i què més?
Quines obrem-ho? I l'altre per tu. Avui hem fet una entrevista amb el campionat del món de trial.
Sí.
I li hem preguntat, quan acabis de fer el campionat del món, que ja t'has jubilis i tal, agafaràs la moto de trial i faràs trialant.
Molt bé, molt bé.
Xavier, tu tens una moto de trial.
No,
tu has
no,
sigut
no.
campionat d'Espanya sí. de trial. Tu tens el gusanito aquest de la teva moto. Fas trial encara?
No, em faig, però sí que tinc la mirada de trial. Segons per quines zones passes, ho veus com si anessis amb moto.
Però vinga.
Gràcies, Pep, bona nit.
Anem visca el Barça.
Visca el Barça. Doncs, per cert, demà tenim la doctora Bou, a veure què diu d'aquest fitxatge de Stettin, ho he dit bé? Chesney. Mira, ell ja estava, es veu, he llegit que ja havia acabat, l'havien fet fins i tot allò, doncs el comiat, tots els companys, i te'n vas cap a casa com és la vida. Ring, som al Barça. Podries tornar? No, així va. Anirem a Vall d'Oreix. David, bona nit.
Sí, bona nit.
Aviam.
Sobre dues coses, sobre si hi ha esglésies dedicades a Sant Jordi, van dir ahir.
Van parlar sobre... què van demanar de Sant Jordi? Ara no ho recordo. Van demanar alguna cosa de Sant Jordi.
Sí, tenia alguna església, van demanar.
Això, sí, Montserrat té el seu temple, la basílica de la Mare Déu de Montserrat, i Sant Jordi té algun temple?
Jo crec que en aquest que té la capella del Palau de la Generalitat, que s'hi fa la missa cada dematí del dia 23, El que sé jo és això. És una capella gòtica.
Capella gòtica. No hi ha res més, no? No tenim... No sona.
Jo no ho sé. I a part, sobre el Calder, va fer l'obra de fundar els comossos cors, que estaven compostos d'obrers que freqüentaven les tavernes. Ell els va treure les cavernes. A part de ser un públic ític i republicà, i que aquest any se celebren els 150 anys de la mort.
Doncs està molt bé tot això que diem, David.
El que sé de Sant Jordi és això, que té la capella de gòtica del Palau de la Generalitat. Ara s'ha de mirar si té temples dedicats exclusivament a ell.
D'acord, doncs ho demanem, a veure si algú ens ajuda.
Sí.
D'acord, que tingueu bona nit, David.
Bona nit.
Anirem de Valldoreix a Vallvidrera. Josep, bona nit.
Hola, Xavier, què tal, com estem?
Molt bé, com està el tema del surf?
Bé, bueno, escolta'm, vam anar a una platgeta, el que passa que no hi havia gaire onada, hi havia una mica de ressaca. Llavors, clar, la Remei va caure de la taula, perquè encara no ens aixequem, i clar, va anar cap endins, vam emportar un bon ensurt, eh?
Tu diràs.
Allò que dius, ostres, tu, sí, ell comença a portar la mare endins, i ella m'anava cridant, jo no la sentia al principi, però després, clar, vaig dir, on és la Remei?
La tens,
eh? I allà, doncs, escolta...
La tens aquí al costat, la Remei, la tens aquí?
Sí, espera un moment, espera. Remei...
Remei, quin ensurt, no?
Bueno,
què tal amb la taula de surf?
Bueno, escolta'm, no vegis, perquè, clar, ella estava allà, vinga, que té dalt, que ens estava intentant posar de peu, que pobre, no podia, perquè, clar, és bastant complicat, això, al principi es veu. I clar, jo estava allà remant amb les manetes, I de repent, doncs, escolta, vaig començar a veure el cada cop més lluny, i jo l'anava cridant, i escolta, Josep, i no hi havia manera, i al final, bueno, es va girar, i em va veure, va venir la taula de surf, i va ser un ensurt, perquè, bueno, jo era allò que cada cop veia les roques més, hi havia un trencaonades d'aquest, i cada cop el veia més a prop, dic, ja veuràs tu, que quedarà la Remei feta puret.
Encara bo que no us heu fet mal, sí.
Bueno, sí, després vam sortir i hi havia uns nois que ens van dir, home, però com feu això? Perquè era un dia amb una mica de... La mare estava una mica picadeta, saps? I bueno, i va ser allò que dius, ostres... Quin ensurt,
quin parell, quin parell. Sí. Però ara ja està aparcat el surf, doncs, no?
Bueno, volem anar... Mira, ara en Josep deia que volia anar com es diu això, allà al País Basc, a Saraus, crec que és...
Sí, i tant, és temple de surf, allò. Sí. Carguinyano hi té un restaurant, allà.
Hola,
Josep.
Sí. Què deia?
Dèieu que voleu anar a Saraus, ara?
Sí, que a més hi ha allà un càmping, que hi van surferos, que es veu que està molt xulo, perquè està com a dalt de la muntanyeta, i llavors tens molt bones vistes i baixes. I, bueno, saps què volem fer, ara?
No.
Llogar una camper. Una furgoneta d'aquestes camperitzades.
Ah, està molt bé.
Sí. I, bueno, ens agradaria anar a fer ruteta, allò, vinga, cap aquí, cap allà. Allò, dius, mira, escolta, anem aquí, parem aquí, i veus que és de nit, però que hi ha com un allò, un precipici, i obres les portes, i dius, ostres, quines vistes, allò pel matí, que et sorprèn, no?, allò de poder portar la casa amunt i avall, sí. com un cargolet, allò ha de ser divertit,
Això és més assequible, si més no.
Sí. A veure on ens hi cap la taula de surf. I a veure com podem portar la furgoneta al vaixell.
Molt bé, Josep. En Remei, celebrem aquesta alegria.
Bueno, moltes gràcies,
Que vagi bé, bona nit.
Adéu. Mira, Remei, que ens despedim.
Sí, Javier.
Bona nit, Remei. Adéu. Va, per cert, que avui, si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia serà reservada a la Maria de Girona, que vol escoltar el vals jota Toni Bolet. Els jons de Toni Bolet és de Marcel Artiaga i Valls, instrumentista i compositor per a cobla de referència, amb prop d'un centenar d'enregistraments amb la cobla Orquestra Montgrins, la Internacional de Maravella i la Principal de la Bisbal. Aquest vals jot està dedicat a Toni Delgado, un dels trompetistes més carismàtics de la Montgrins i conegut també com Toni Bolet, perquè es veu que té molta afició als bolets. I el tema la trià la Maria, 66 anys, aficionada i defensora de la nostra cultura. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier. Molt bona nit, ignorants. Doncs mireu, la Maria és una persona molt compromesa amb la llengua i amb la cultura catalana. Li agraden molt els gegants, els castellers, les sardanes i totes les festes populars. També les dites. Diu que cada matí rep el missatge d'un amic amb un monument i una dita, i que ja s'hi espera. Ah, i és una gran oient de ràdio, eh? Hem parlat molt de ràdio, de l'Ostrell, de la Carot, del Búnquer, del Mans... S'ho escolta tot. I amb mirada crítica, també. Diu que parlem massa de sèries a la ràdio i potser massa poc de sardanes. I em sembla que amb això uns quants ignorants et donaran la raó, Maria. I la seva dita diu així. Qui matina fa farina. D'aquí una estoneta la podreu sentir.
Gràcies, Pau. Anirem... Per cert, reserveu-vos un tema. Us tocarà el Pau, converseu una estona i ens dieu quin és en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara al barri de Sant Antoni. Ramona, bona nit.
Hola. Mira, que hi havia un senyor que ha tocat i la pregunta, ja ho he sentit l'altre dia, la pregunta aquesta, que si hi ha algun temple dedicat a Sant Jordi. I jo, la meva cunyada, en Jean Rere, perquè era mestra, treballava en un poble que es diu Sant Jordi de Cercs, i que el van fer nou, me sembla, el poble, quan van fer l'embassament de la Baells. I llavors, en aquest poble hi ha una capelleta més, una miqueta més, és més antiga que no pas el poble i això, i em sembla que s'ha dedicat a Sant Jordi, perquè un any hi vaig anar per Sant Jordi, i vaig sentir la missa de Sant Jordi, i repartien al final, repartien pa i tot, o sigui, celebraven Sant Jordi i em sembla que la capella era de Sant Jordi també.
Magnífic, Ramona, molt amable.
Adéu.
Bona nit. Teníem ara al barri de Sant Andreu, Pere Lluís. Bona nit.
Bona nit. Soc el Pere Lluís.
Pere Lluís, perdó.
Sí. Mira, quan jo treballava, hi havia en el pont de Vallcarca...
Sí.
Posem-nos a dalt del pont de Vallcarca, no per baix. O sigui, pugem per... Per
de les Ceps, venint de les Ceps.
Exacte. Venint de les Ceps, baixem i llavors girem a l'esquerra i cruzem el pont de Vallcarca.
Sí.
I just on s'acaba el pont de Vallcarca hi ha la parròquia de Sant Jordi.
Sí. Mira, veus?
Parròquia de Sant Jordi. Us donarem més senyals. Al final del pont hi ha la parròquia de Sant Jordi. I al començament, a l'esquerra, hi ha una torre que són dos consolats. No me'n recordo ara quins consolats són.
Ho demanem.
Però hi ha dos consolats. Potser m'equivoqui. Podria ser Libèria i Haití.
Ni idea, demanem.
No afirmo, Dono com a referència Libèria
i Haití.
Libèria i Haití. Recordo perquè quan cada vegada que anàvem en aquesta parròquia, els cotxes de la gent que venia arribava fins a les portes del consolat, sí.
Està molt bé. Pere Lluís, doncs prenem nota i si algú vol allò afinar el tema, que ens ho digui.
Vale. Estupendo.
Que tingueu bona nit.
Aquesta és la meva aportació.
Benvinguda i bona nit.
Adéu, bona nit.
Els Ignorants 3.0. Per saber i sentir.
Jo tenia una caseta fora la mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pau.
A tots els oients de la nit dels Ignorants, una abraçada ben gran, molta salut, sobretot, molta salut i molta pau d'esperit, molta pau d'esperit. I per tu, Xavier, una abraçada enorme.
Igualment, de teves a meves, Nina, per molts anys.
Gràcies.
La nit dels Ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
Això és massa trist i estic enfadat. Això és massa trist i estic espantat. Me'n vaig a viure a Lleida, a una casa de camp, enmig de pereres i planes de blat. Tendré una escopeta, seré caçador i amb sa guitarreta faré cançons. Me'n vaig a viure a Lleida, cago en tot, aniré a Barcelona damunt el tractor. Això és massa trist i despietat. Això és massa trist i aquí estic plorant. Me'n vaig a viure a Lleida, faré de pagès, plantaré plantes i no diré res.
Me'n vaig a viure a Lleida, Joan Miquel Oliver, i des d'avui fins diumenge 29, la capital del Segrià acull la 70a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida i l'automoció també. Tot un referent en el món agrícola. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Hi haurà 291 expositors distribuïts en una superfície de 50.000 metres quadrats al recinte de Fira Lleida als Camps Elisis. En total, una quinzena de sectors relacionats amb el món agrari, com l'agricultura de precisió, la bioeconomia o el REC, tindran representació en aquesta edició i també, com sempre, un espai d'exposició i venda de cotxes.
Doncs cap a Lleida hi falta gent. Si us ve de gust, doncs això, viure un dels moments, siguem importants, de referència de les comarques de Ponent. I els desitgem una bona fira i un bon àpat de celebració. Per cert, estem buscant idees pel segon capítol de Melós de Cor i Mori.
Melós de Cor i Mori. La cuina de sempre.
El primer el vam dedicar a les castanyes com a protagonistes. Vam fer, doncs, això, era, de fet, hi podies combinar el que volguessis, perquè era un guisat que duia castanyes i allà hi podies afegir, doncs, pollastre o bé, doncs el tall de vedella, el que et vingués de gust, però les castanyes eren les protagonistes. I aquest segon voldríem que fossin els bolets, però no sabem quin plat podríem fer, per això us demanem si teniu alguna proposta.
Ens han arribat un parell procedents del barri de les Corts. La primera és de la Neus.
Jo proposava vedella amb bolets i castanyes.
Clar, però és que ja vam fer una mica les castanyes. Però està bé, està bé.
Vedella amb bolets, sí, no?
Vedella amb bolets.
I l'altre que ens ha arribat d'aquest barri de Barcelona és de la Maria Rosa.
Voldria recomanar com un plat amb bolets el risotto amb ceps de temporada.
Està molt bé, però és que és un plat italià. Aquest és un plat i volem melós de Cor i Mori. Volem una cosa molt nostrada. Què més?
Mira, a les xarxes socials tenim altres propostes, com el Santiago, que diu un fricandó amb moixernons.
Fricandó amb moixernons.
Aquest ja això va apuntant ja una mica més. La Rosa, un fricandó amb rovellons i ceps.
Sí.
L'Àngel va a preu fet, rovellons al forn amb all i julivert, un clàssic.
Molt bé.
I el Josep, en aquesta línia, diu una graellada de pinetells a la brasa, amb all i julivert i acompanyats amb botifarra.
Estem fent gana i agafant idees. Si en teniu alguna dels bolets, ningú ha dit el remenat de bolets. un bon remenat de bolets. Bé, en fi, mentrestant entrem al pou.
I parlem de les orelles, sobretot quan ens xiulen. És una pregunta de l'Aleix d'Esparreguera.
O per què ens xiulen les orelles?
Per què? Quin mecanisme tenim a l'oïda que genera aquest tipi... 93-201-7474, línies obertes ara mateix i endavant, les atxes.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Els qui fan un rasca de l'11 per diversió, ben rascat. Els qui sempre juguen plegats al rasca milionari, ben compartit. I a tots els qui han guanyat un premi amb el Rasca Cleopatra, ben celebrat. A tots els qui jugueu als rasques de l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Vaig demanant proves en el jutjat d'instrucció per intentar localitzar el cadàver.
Fa 3 mesos de la desaparició a Mataró de Piedad Moya, una mare de família de 44 anys.
Que ell hable ya de una vez y dónde está el cuerpo de mi hermana.
El cos de la Piedad no apareix, però el seu marit s'asseu al banc dels acusats.
La pregunta es obligada, señor Taheri. ¿Mató usted a Piedad? Rotundamente no.
Què decidirà el jurat popular? La desaparició de Piedad Moya. Aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims. Amb Carles Porta.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hi ha la mamadeta, també, no?, en aquestes...
És una mamadeta, m'ho expliques?
El licor xartres i el granissat de llimona. Podríem... Has vist? No sabies? No ho sabíeu?
Tenia ganes.
A mi em sonava, sí.
Que és típic de Tarragona, no?, de Santa Tecla, no? Sí, sí. O sigui, el licor xartres sí que és típic, i després la mamadeta crec que hi afegeixen el granissat de llimona. O sigui, que avui d'aquí una estona hi ha... Jardí guapo, també, que hem obert.
Ja no recuperem, això, Marta. Això ja.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És una mamadeta, m'ho expliques?
Amb Roger Escapa.
I ara cap a Bonastre amb el Ramon. Bona nit.
Xavier, volia fer una consulta, a veure si això ho poden fer els bancs. No, si pot, aquest, perquè no tot ho fa, els altres no ho fan. Estic cobrant l'ingrés mínim vital, jo també em vaig fer 65 anys, i ara tinc que mirar per la jubilació o la incapacitat.
Sí,
gràcies. O l'incapacitat, perquè porto 3 anys com a mínim que no puc treballar per motius de salut, però és que estic cobrant ara l'ingrés mínim vital, que això és una paga o una ajuda que donen i no poden tocar res d'això, és perquè jo pugui menjar, jo i la meva família. Llavors, al banc resulta que només per treballar diners que no donen ni targeta ni puc servir la llibreta per treure un caixer, tinc que anar al banc, em cobra 2 o 3 euros per treure els meus calés. Si vull fer una transferència, que sé, pagar el seguro del cotxe, per exemple, me cobra 6 euros, me cobren 20, 40 euros cada 2 o 3 mesos, i a veure, jo dic que això és un robo, i me diuen, bueno, que si no m'agrada pots que me'n vagi. Ara ho he fet, justament ara he canviat de banc i no me cobren res. Però i ara, justament avui he anat, i mira, ara m'atremetrà la jubilació. Si no m'atreieu això, no compteu que ho ingressin aquí. Diu, mira, val més que te'n vagis, val més que te'n facin un altre lloc. Poden fer això legalment?
Et poden, diguem, rebutjar com a client els bancs? Demanem això,
No, si em poden cobrar aquestes comissions.
Si poden cobrar aquestes comissions als bancs.
Doncs... Sí, i si, vull dir, o si no t'agrada, doncs te'n vas.
I si, exacte, fins a quin punt estan obligats a acceptar-te com a client i no cobrar-te aquestes comissions. Ho demanem, Ramon, sentim el que ens expliques.
I encara podria fer un comentari sobre el Piro Musical d'ahir. A veure, a mi pot agradar, si vol la Rosalía, m'agradaria poder amb un concert o mirar-la amb algun videoclip o que sigui, però jo trobo que el Piro Musical a mi va ser el pitjor que he vist en ma vida, eh?
Queda
no
registrada,
Ramon.
Ramon,
no, no és que no m'agradi, no pot agradar o desagradar, però vull dir, no em desagrada, però pel Piro Musical, per mi, que això no me lligava.
Et va decebre. Ramon, sí. Gràcies per la trucada i felicitats de nou.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Anem a Sant Pol de Mar. Mercè, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i tots els savis.
Aviam.
Una cosa, era per donar resposta al Joan del Bosc de l'Àliga.
Sí,
que va demanar ahir, aviam, a Sant Pol, si estava agermanat amb alguna ciutat o amb algun poble.
Ha escrit la Mar dient que amb Andorra la Vella.
Sí, doncs sí. Això és el que jo anava a dir.
Només amb un municipi, doncs?
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé, molt bé.
S'ha intentat que... amb Camolli d'Itàlia, però no va resultar.
Un gemelaggio. Sempre m'ha agradat aquesta paraula.
Sí.
Està molt bé. Doncs tot això que sabrem. Alguna cosa més, Mercè?
No, res més.
Tu no ho saps pas si els bancs estan obligats a cobrar aquestes minutes extres?
Bueno, jo sé que tenen molta cara els bancs i les caixes, però bueno, no ho sé.
D'acord, doncs que tinguis bona nit.
Igualment, bona nit a tothom.
Ens va escriure la Carme de Lloret, diu, l'altre dia vam dir que a Montserrat no se li donava prou difusió. Diumenge vam anar-hi la gran família de la ONCE, eren 1.500 persones, en una reunió que fem cada any, i hi havia moltíssims estrangers orientals, per exemple. La Raquel de Barcelona, vaig aprendre a l'escola a les províncies per aquest ordre, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i em preguntava si també s'ensenyava així a la resta de província o, en canvi, començava cadascuna per la seva, no? Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, etc. I en cas que comencin per la seva, quin ordre segueixen? Aquest programa és insuperable.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay. Que se asome a la ventana, catay, catay.
¡Qué bonito!
Que mi amor la solicita, chupay, chupay.
Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡A la vuelta!
A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay.
Porque también los ojos sirven de lengua, chumay, chumay.
A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay.
¡Bueno!
Son los abandeños y Palmero sube a la palma, una oda a la cultura y tradiciones canarias. En particular a l'illa de la Palma, la mateixa que d'ençà de l'erupció del volcà Tajogaite ara fa 3 anys, viu en la deixadesa i desemparament de l'administració, fet que afecta seriosament els seus ciutadans. Així ens ho deia Francisco Rodríguez, portaveu de l'associació Tierra Bonita.
És la metàfora perfecta de que no han puesto la prioridad en las personas. Y esa es la situación. 85 días de volcán y 1.000 días de post-volcán que está siendo un drama. Está siendo un drama para muchas personas, ¿no? Realmente estamos en un limbo y en un futuro cada vez más oscuro para el Valle de Aridane, para La Palma, ¿no? Porque es el silencio de la administración, los silencios com decim a nosaltres, nos maten.
Se senten sols, abandonats. Moltes de les coses que els van prometre, doncs, no s'han fet. La mateixa deixadesa i desemparament la viuen al Delta de l'Ebre, a l'illa de Buda, una part de la qual pot desaparèixer en un termini de 20 anys si no s'actua ja. Dolors Vidal és catedràtica de Física i Química i autora del llibre 85 dies, el volcán Tajogaite, impacto social. Dolors, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres.
La presentació del llibre va permetre que digués que s'hauria pogut escriure una enciclopèdia amb el que ha passat a l'illa. Tan gros és?
Correcte, sí, perquè jo ara, després d'estar una setmana aquí, veig que realment me vaig quedar curta en el contingut del llibre, que me semblava molt no exagerat, sinó exagerat en la quantitat de detalls de coses que han passat. I que entre tots se va sumant, i encara que jo resumit moltíssim tot el que m'explicaven, pues ha sortit este llibre de 85 dies, però com di Àngeles era consellera de serveis socials durant l'erupció, ella va dir un llibre, no, una enciclopèdia podríem escriure en tot el que ha passat aquí.
En aquest llibre, Dolors, parleu també de la situació del Delta de l'Ebre. Per què?
Des del primer moment que jo vaig sentir la pena esta que sentia per lo que veia que anava a passar a La Palma, jo fa anys que la sento pel Delta perquè veig el que està passant i realment cada dia és més evident. I no sé per què vaig pensar, un cert paral·lelisme sí que vaig trobar. En el llibre Guillermo ens explica molt bé les solucions, entre cometes, que proposa l'administració i que pareix que fan alguna cosa, però realment no s'està avançant.
Heu fet referència a Guillermo Borés, gerent de la part privada de l'illa de Buda, al Delta de l'Ebre. Guillermo, bona nit i benvingut.
Bona nit, és un plaer.
Esteu en situació d'emergència?
Sí, l'illa de Buda està patint una emergència mediambiental de primer ordre. Permeteu-me dir primerament que l'illa de Buda, juntament amb la punta de la Banya, el mateix Delta, està considerat un aiguamoll, jo diria que el més ben conservat de Catalunya, el més important de la conca mediterrània i peninsular i el segon d'Espanya després de Doñana, amb un gran reconeixement internacional, de les que ja hem perdut la meitat de la seva superfície per efecte de l'avenç del mar, que és la regressió que patim, i que estan greument amenaçades de desaparèixer si no s'actua en caràcter d'urgència a la costa.
I com expliqueu l'abandonament i deixadesa de l'administració en tots dos casos?
En este cas seria, jo crec que una mica perquè va coincidir amb el fet que hi havia unes eleccions posteriors i per la temor de com reaccionaria la població de diferents parts de l'Estat, se van frenar a l'hora de decidir quines coses fent. I després perquè segurament la gent se pensava que les ajudes arribarien, però no estan arribant. Perquè el govern central sí que va dir que donaria ajudes, però van arribar a l'Endesa o a les companyies així com públiques. Té moltes infraestructures de carreteres, algunes que són il·legals, tuberies per a passar aigua, coses que no estaven previstes. Però el que són infraestructures vitals per a la gent, que són les vivendes, segons mos dia l'altre dia Francisco ho comentava, no n'han fet. I com no hi ha vivendes, doncs encara hi ha gent que està vivint en containers, en unes condicions absolutament infrahumanes, en algun cas, i és impensable que pugui estar passant això en un estat que jo considero que és de primera línia en quant a recursos i a diners de poder i de diners econòmicament. Tenim els recursos i aquí no estan arribant.
I en el cas del Delta, Guillermo?
Estem molt disgustats per la inacció i l'abandonament dels darrers anys per part de les administracions. S'ha de dir que el problema que tenim nosaltres esdevé de la responsabilitat solidària de dues administracions, que és la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol. L'Estat espanyol està atiat per grups verds i conservacionistes que està fent el que fa un exèrcit, perquè m'entengueu, quan dona una batalla per perduda en el Delta, no? Que és fer marxa enrere, abandonant les trinxeres del front, oferint expropiacions, permutes, atermenaments a 600 metres de la costa per fer actuacions, diuen, d'acomodamiento, quan el que realment el que pretenen és acomodar-se i no fer res. No? Són el que opinem la majoria de la gent que estem al Delta i patim aquest problema. No?
I com viuen la ciutadania, les persones, aquest abandonament i deixadesa?
Aparentment és com en un estat de resignació, alguns, perquè, per exemple, Francisco és un lluitador, no pare, ell sempre està fent articles i divulgant el problema, molta gent també, hi ha plataformes, però la majoria de la població s'ha acomodat una mica a que és això el que els ha tocat viure i anirà passant el temps i poquet a poquet. L'efecte que fa és com que diu, mira, ha passat això, no podem fer molt, perquè si l'Estat no actua, ells no poden fer absolutament res. La classe política tampoc no pot fer molt, perquè van canviar de govern, quan aquelles eleccions, però quan han començat i tot, se donen compte que realment ells mateix ho veien en un documental, que reconeixien que de tot el que pensaven que podrien fer no poden fer, perquè les traves que n'hi ha administratives o les gestions que n'hi ha per darrere de lo que són els governs, pues, es lliguen una mica de mans i tampoc no poden anar tan de pressa com ells voldrien. I realment, sincerament, no se nota que s'avance massa.
Està tot per fer encara.
I el Delta, Guillermo?
Clar, què passa? El Delta els considerem ciutadans de segona, no? Jo sempre dic que nosaltres, al Delta de l'Ebre, serem els primers refugiats mediambientals d'Europa. Però també tenim la pèrdua de biodiversitat, la desaparició de béns culturals, històrics i tradicionals. Bueno, doncs, vivim una situació de pèrdua dels atractius agronòmics, turístics, d'explotació de recursos, de la biodiversitat, o sigui, del sistema de vida que tenim. I, sobretot, també ho vivim amb una angoixa molt gran, amb una manca de comprensió per part de les persones i les institucions que ens haurien d'ajudar. El que realment sorprèn és que les institucions responsables de la conservació dels ecosistemes i de les espècies, que és del que estem parlant, optin per la inacció i siguin contraris a les actuacions a la costa, que és el que proposem nosaltres, no? Però és que, a més, ens trobem que hi ha altres zones d'Espanya en les quals també hi ha problemes d'aquesta mena i es fan solucions. Saben quin ha sigut el que està previst invertir a Doñana pel tema de la manca d'aigua per la sequedat dels aqüífers? 500 milions d'euros. I el pressupost de restitució de la llacuna del mar Menor? 350 milions d'euros. Les platges de l'Albufera de València, el Saler, se'n van gastar fa cosa de mig any 30 milions d'euros. Ens sentim abandonats.
Quan inverteixen amb el Delta?
Pues pràcticament res, perquè de moment s'estan fent estudis.
Els afectats per l'erupció del volcà de l'illa de la Palma, igual com els passa als ciutadans de l'illa de Buda del Delta de l'Ebre, pateixen la deixadesa i desemparament de l'administració. N'hem parlat uns minuts amb Dolors Vidal, catedràtica de Física i Química de secundària, ja retirada, que acaba de presentar 85 dies el volcán Tajogaite, impacto social, i amb Guillermo Borés, que gerent de la meitat privada de l'illa de Buda al Delta de l'Ebre. Dolors, Guillermo, no sé si voleu afegir alguna nota més abans d'acomiadar-nos.
Sí, a mi m'agradaria dir que concretament al Valle de Didane n'hi ha gent que està molt afectada i que continua, com us he dit, en condicions infrahumanes, i gent que té una vida relativament normal. Clar, això també és un problema afegit, perquè la gent no viu la mateixa realitat. Perquè al principi em diuen, per què fiques el Delta de l'Ebre també en el llibre? Aquí a La Palma els agrada molt, perquè diuen que realment són problemes molt diferents, però com vos heu fixat, realment el model del govern és donar peixet, com si diguem, no? Dir-te, sí, te donaré, però realment no donen res ni solucionen res ràpid. I si no se fa ràpid, aquí la gent està patint que està sense res.
Bueno, jo diria que s'ha d'actuar perquè el Delta viu una emergència mediambiental i les emergències requereixen d'actuacions urgents. Estem infringint la Directiva Europea d'Hàbitats, la Directiva Europea d'Aus i la Directiva també Europea Marc de l'Aigua, que són d'obligat compliment. Una vergonya, que ningú entén el que ens passa quan ho expliques, perquè el que ens passa és increïble, perquè realment els que més preocupats haurien d'estar de la degradació que s'està produint als aiguamolls són els que menys fan per intentar solucionar aquests problemes. No fan més que portar pals a les rodes els que sí que volen fer-ho.
Guillermo Borés, Dolors Vidal, sentim el que ens expliqueu i tant de bo que des del programa se pugui ajudar a atenuar-ho, a millorar-ho. Una abraçada ben forta i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.